Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Bon dia, són les 8, és divendres 20 d'abril de 2012. Avui, després del Consell de Ministres, es coneixeran tots els detalls de les mesures d'estalvi que el govern espanyol vol aplicar en sanitat i educació. El ministre José Ignacio Wert va plantejar ahir a les comunitats autònomes augmentar un màxim de 660 euros les taxes universitàries. Mariano Rajoy, en visita oficial a Colòmbia, ha admès que no hi ha diners per atendre el pagament dels serveis públics i demana als ciutadans que entenguin el petit esforç que se'ls demana. Aquestes mesures, que s'aprovaran avui, amb les quals l'executiu espanyol vol estalviar 7.000 milions d'euros, són, sens dubte, la cara més dura de l'acció governamental en aquests moments difícils en què centenars de milers de ciutadans estan patint moltíssim i esperen signes d'esperança que no arriben. Retallar en educació i sanitat, els eixos de l'estat del benestar, és molt perillós perquè comporta un replantejament de drets socials consolidats al nostre país. Potser, en lloc de pensar nosaltres en això, hem de tenir ben present que abans vivíem segurament per sobre de les nostres possibilitats. Perquè tot torni a la normalitat, hem de passar per un calvari de foscor que, estem convençuts, donarà pas a la llum de la recuperació econòmica més aviat del que ara ens pensem. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, el Ramon Castelló a la redacció, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El govern català mantindrà l'euro per recepta. Ahir, l'endemà que la ministra Ana Mato reiterés que no hi haurà copagament, Francesc Homs va demanar a l'executiu espanyol, segons les seves paraules, que deixi de fer el ridícul i digui coses pel seu nom, perquè de copagament ja n'hi ha i des de fa anys aquí hi ha molts països europeus. També li ha dit que es fixi en els models d'aquests altres països.
El Ministeri d'Interior restablirà els controls fronterers durant la cimera del Banc Central Europeu a Barcelona. Es farà el 3 de maig i el Ministeri ha decidit suspendre temporalment la lliure circulació de ciutadans de la Unió per impedir l'arribada a la ciutat de persones antisistema violentes.
El govern i Esquerra Republicana diuen que la clau de la Caixa és la condició sine qua non pel pacte fiscal. El líder dels republicans, Oriol Junqueras, ha dit que el seu partit està disposat a treballar amb l'executiu en el camí de la sobirania fiscal. Mentrestant, Convergència reitera que de moment no dona suport als pressupostos espanyols perquè, diu, no compleixen amb Catalunya.
Espanya i els Estats Units acorden col·laborar en l'afer de la nacionalització d'YPF. El ministre espanyol d'Afers Estrangers es va reunir ahir a Brussel·les amb la cap de la diplomàcia dels Estats Units, Hillary Clinton.
I en esports, Alexis és dubte per al clàssic Barça-Madrid de Lliga demà a les 8 del vespre al Camp Nou. El club blaugrana prepara un mosaic amb 90.000 cartolines que ompliran l'estadi amb el lema Som i Serem. El Consell de Ministres aprovarà avui un nou paquet de mesures que afectaran educació i sanitat. Les retallades arribaran als 10.000 euros.
No hi ha diners i cal retallar. Així de clar es va mostrar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en un viatge a Colòmbia i també afegir això.
És imprescindible perquè en este momento no hay dinero para atender al pago de los servicios públicos. No hay dinero.
L'executiu ha d'explicar quan i com es comença a aplicar l'ampliació del copagament dels medicaments i com queden també les taxes universitàries i l'augment d'alumnes per classe.
L'executiu espanyol vol estalviar un total de 7.000 euros, no 10.000, sinó 7.000 milions d'euros, en una sèrie de mesures que ha anat avançant durant aquesta mateixa setmana.
En l'àmbit sanitari es modifica el sistema de copagament farmacèutic, que es regirà segons la renda dels ciutadans. Recordem, els jubilats pagaran entre 8 i 18 euros en funció de la seva renda. I en educació, estudiar a la universitat serà més car a partir del curs que ve. Pel que fa a l'educació concretament de primària i secundària, es preveu un augment de les hores lectives del professorat i l'increment dels alumnes per aula a les universitats. La taxa per curs podria augmentar un 25%.
I les retallades que aprovarà avui el Consell de Ministres també afectaran Catalunya en l'àmbit sanitari.
El portaveu del govern català, Francesc Homs, va afirmar que la Generalitat mantindrà l'euro per recepta amb un màxim de 60 euros per any i persona. Per tant, aquí a Catalunya hi haurà el copagament farmacèutic estatal i l'euro per recepta, també anomenat tiquet moderador.
Altres notícies de casa nostra en format breu. Catalunya obrirà la setmana vinent un web per identificar els violents.
La Conselleria d'Interior impulsa aquesta web que les persones reconegudes puguin ser identificades per part de la col·laboració ciutadana. El conseller d'Interior, Felip Puig, ha afirmat que respecta els drets de reunió i manifestació, però que tenen un límit.
El Ministeri de l'Interior blindarà la ciutat de Barcelona durant els primers dies del mes de maig.
Ho farà per evitar els derrulls, coincidint amb la cimera del Banc Central Europeu que es farà a la ciutat. Amb aquest objectiu, el govern espanyol ha decidit suspendre l'espai Schengen, que permet la lliure circulació de persones de la Unió Europea des d'uns dies abans de la cimera, que es farà el pròxim 3 de maig.
Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir 6 persones més per la presumpta relació amb els aldarulls del dia de la vaga general a la capital catalana.
Dels detinguts, 4 estarien relacionats amb l'incendi, les destrosses a la cafeteria Starbucks de la Ronda Sant Pere de Barcelona i a Tarragona. Els detinguts del 29M són 2 nois de nacionalitat espanyola de 18 i 28 anys.
3 persones van morir ahir en una col·lisió a Juneda, a les Garrigues.
El xoc es va produir entre un camió de gran tonatge, una furgoneta i un camió lleuger a la Nacional N240 a l'altura de Juneda. Les víctimes mortals són els 2 ocupants de la furgoneta, 2 homes de 62 i 46 anys, veïns de Golmés i Mollerussa, i el conductor del camió lleuger, un home de 63 anys, de Benavent del Segrià.
I 1 miler de desitjos per la llengua catalana volaran dilluns, coincidint amb la Diada de Sant Jordi.
La iniciativa, que s'anomena Mural Mob, està organitzada per la Plataforma per la Llengua conjuntament amb 23 entitats més. I avui també s'entreguen les creus de Sant Jordi al Palau de la Generalitat, l'escultor i pintor Jaume Plensa, el publicista Lluís Bassat, el fotògraf Eugeni Forcano, la productora de cinema Isona Passola i les fundacions Banc dels Aliments i la Fundació Festa Major de Gràcia són algunes de les 40 de personalitats i també entitats reconegudes aquest any amb les creus de Sant Jordi.
També hi ha el sacerdot aranès Josep Amiell, autor de la Bíblia en aquesta llengua, en l'aranès. I dilluns vinent farem, els del primer Cafè de Ràdio Estel, un programa especial des d'aquí, des dels nostres estudis, però amb moltes entrevistes a escriptors, testimonis i altres sorpreses. Amb una hora més de durada, fins a les 11 del matí, us acompanyarem des de les 8, com sempre, dilluns, Diada de Sant Jordi.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest divendres. El ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel García Margallo, va sortir ahir enfortit d'una reunió bilateral que va tenir amb la seva homòloga nord-americana Hillary Clinton per abordar el conflicte obert amb l'Argentina aquesta setmana arran de l'expropiació d'YPF a Repsol.
García Margallo ha explicat que Espanya i els Estats Units han acordat col·laborar a nivell internacional per defensar la legalitat i mirar de convèncer el govern argentí que retracti. Explorarem totes les vies en què puguem col·laborar conjuntament per restablir la legalitat internacional, ha dit García Margallo.
Marcel Planelles, antic número 2 d'ESADE, va explicar ahir al jutge del cas Urdangarín que l'empresa dels ducs de Palma, Arizon, li va pagar el lloguer d'un cotxe de gamma alta fins a l'any 2008 en concepte d'honoraris.
La dada és important per esbrinar la vinculació d'Iñaki Urdangarín amb la gestió de Nós i si es va allargar més enllà del març de 2006, quan la Casa del Rei li va demanar que s'apartés d'aquests negocis. Planelles ha hagut de comparèixer davant del jutge José Castro a petició dels advocats. Castro interrogarà fins dissabte a Barcelona una 40 de testimonis relacionats amb l'Institut Nós. Són, bàsicament, treballadors de l'Institut, però també hi ha noms coneguts com l'exconsellera de Salut Marina Geli.
A pocs dies del primer debat sobre els pressupostos de l'Estat per al 2012 al Congrés, el de les esmenes a la totalitat, Convergència i Unió manté que de moment no compta donar suport a aquests comptes de Mariano Rajoy i, per tant, presentarà una esmena a la totalitat. La Federació Nacionalista argumenta que aquests pressupostos no compleixen amb Catalunya.
Oriol Pujol ha manifestat que, tal com s'han presentat els pressupostos del govern espanyol, Convergència no hi pot donar suport perquè no compleixen amb Catalunya, com dèiem. Oriol Pujol ja preveu que la Federació Nacionalista presentarà demà una esmena a la totalitat als comptes de l'Estat. Pujol ha deixat clar que no poden avalar uns pressupostos que no incloguin els deutes pendents amb Catalunya i que carreguen les polítiques d'ajust bàsicament sobre les autonomies.
Avui és l'últim dia per presentar aquestes esmenes a la totalitat i és per això que els nacionalistes han de tenir ja enllestit si ho fan o no. Per primera vegada des de finals de la dècada dels 90, d'altra banda, Espanya perd població estrangera, segons es va saber ahir a partir de les xifres fetes públiques per l'Institut d'Estadística. L'1 de gener d'aquest any, del 2012, hi havia poc més de 47.200.000 espanyols empadronats, 22.500 més que ara fa un any.
El nombre d'espanyols empadronats va créixer concretament en 62.944 persones, és a dir, el 0,2% l'any passat, mentre que els estrangers inscrits es van reduir en 40.000, el 0,7%. Així doncs, ara, del total de persones empadronades a l'Estat, el 12,1% són estrangers i sumen 5.711.000 en el padró municipal.
I l'escriptora i filòloga mallorquina Carme Riera és des d'ahir acadèmica de la llengua espanyola. És la sisena dona que forma part d'aquesta entitat i ocuparà concretament el seient N, vacant des de la mort de Valentín García Llebre al desembre de l'any 2010.
Catedràtica de literatura espanyola a la Universitat Autònoma de Barcelona, Riera és autora d'una extensa obra literària, tant en català com en castellà, i experta també en poesia espanyola del segle XX.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. En plana internacional, novament, l'Índia ha fet el primer assaig d'un míssil de llarg abast amb capacitat per arribar a la Xina, segons va anunciar ahir l'exèrcit d'aquest país. El projectil, que té la possibilitat de dur càrrega nuclear, és d'una classe de míssils d'un abast inferior als 6.400 quilòmetres.
En declaracions a una televisió índia, el director de l'Agència de Desenvolupament de Tecnologies Militars ha confirmat l'èxit del projecte. La prova s'havia d'haver fet ahir, però es va anul·lar pel mal temps. Un resultat positiu és un avanç important per a la tercera economia asiàtica que du a terme un programa de modernització del seu exèrcit. Els experts diuen que el míssil de 50 tones i 17 metres de llarg pot assolir objectius a tot el continent asiàtic i certs països d'Europa. Només els membres permanents del Consell de Seguretat de l'ONU, entre els quals la veïna Xina, disposen d'armament equiparable.
I tot és a punt per a la primera volta de les eleccions presidencials a França aquest diumenge. Ahir, en els últims mítings de campanya que s'han celebrat, el candidat socialista François Hollande, favorit en les enquestes, va fer una crida a la prudència, dient que el que hi ha són només enquestes i que no està tot guanyat. Un de cada quatre francesos estan indecisos i Nicolas Sarkozy confia, per la seva banda, a captar el vot de bona part d'aquests ciutadans. Per la seva part, també, l'ultradretana Marine Le Pen i el candidat de l'extrema esquerra d'una coalició nova que s'ha format es disputen el tercer lloc.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Completem el nostre repàs de cada dia. El Nou Testament, editat per l'editorial Claret en català, que en format imprès ja comptabilitza més d'un milió d'exemplars venuts, es troba disponible en format digital. El llibre, popularment conegut amb el nom d'e-book, està disponible a 1,95 €. Centenars de milers de persones de tot el món, segons destaca l'editorial Claret, ja han adquirit l'hàbit de llegir amb dispositius de lectura de llibres electrònics i aquesta editorial aposta ara per oferir en aquest format digital també continguts tan rellevants i imprescindibles en l'entorn cristià com és el Nou Testament. Actualment Claret ja compta amb diferents publicacions en e-book i la idea és anar-les incrementant. Aquesta versió del Nou Testament està traduïda de l'original grec i escrita per Jaume Sidera amb la col·laboració del claretià Ignasi Ricard. Aquesta edició es pot trobar en el portal www.todoebook.com.
Les delegacions de catequesi pastoral familiar del Bisbat de Solsona han organitzat la primera trobada de famílies de la catequesi infantil que es farà dissabte de la setmana vinent, dia 21, a les dependències del seminari de Solsona. Aquesta reunió està adreçada a totes les famílies que tenen algun fill que participa a la catequesi infantil o familiar d'abans de la primera comunió. La jornada, pensada per a tota la família, inclourà una xerrada del bisbe Xavier Novell, jocs catequètics i lúdics per als nens i també la presentació d'activitats preparades pels infants, entre altres activitats. Per a més informació i inscripcions, es pot trucar als telèfons 678 55 22 64 i 619 23 43. El termini establert per participar-hi és fins al pròxim dimarts.
I acabem explicant-vos que Tarragona acull unes jornades de debat sobre la crisi econòmica i l'aportació de les religions organitzades per Justícia i Pau. La intenció és veure com les diferents confessions actuen dins la societat en aquest moment. És per això que s'analitza en aquesta doble jornada, avui i demà, la tasca solidària de les religions, però també la promoció de valors i principis religiosos. Entre els ponents que intervenen hi ha l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Xavier Puig d'Ullés, i el president de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres. Principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, la matrícula universitària s'apujarà un màxim del 66%. El periòdico ofereix una imatge del mapa d'Espanya amb un cinturó i titula La dieta de Rajoy. El Consell de Ministres aprova avui una bateria de mesures per aprimar l'estat del benestar. El punt avui, les taxes universitàries s'apujaran fins a un 66%. El diari Ara titula Copagament sobre les mesures de retallades sanitàries.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula Educació proposa pujar més del 50% les taxes universitàries. El Mundo, els universitaris pagaran fins al 25% del cost de les seves carreres. ABC Rajoy diu que no hi ha diners per pagar els serveis públics i La Razón, amb una fotografia també de Rajoy, s'imposa l'esforç.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Quan passa un minut i mig d'un quart de nou, arribem a l'anàlisi i l'opinió, també amb actualitat esportiva, que ens porta cada divendres, com també els dilluns, el Ramon Castelló. Ramon, bon dia.
Bon dia.
Barça i Madrid juguen demà a les 8 del vespre al Camp Nou, al clàssic de la Lliga, amb el títol en joc, evidentment. Avui els dos equips s'entrenaran per preparar un partit que, com dèiem, pot ser decisiu per al títol.
El Madrid ho farà a Valdebebas a les 11 del matí per després viatjar cap a Barcelona, mentre que el Barça té la sessió programada per a les 6 de la tarda, entrenament al Camp Nou. Després d'aquests dos entrenaments, hem de dir que hi haurà les habituals rodes de premsa. Tot apunta que el Madrid possiblement la surti a fer caranca, mentre que pel Barça a la tarda podrem escoltar Pep Guardiola. Pel que fa a l'àmbit estrictament esportiu, pel part del Barça, la principal incògnita ara mateix és saber si Guardiola podrà comptar amb Alexis, que va acabar coix el partit contra el Chelsea. També caldrà estar pendents si Gerard Piqué pot quedar demà fora de l'11, una situació que s'ha anat repetint diverses vegades i en alguns partits importants. Pel que fa al Real Madrid, caldrà veure si Mourinho fa rotacions respecte a l'11 que va treure davant el Bayern de Múnich, o si cedeix a la pressió mediàtica i deixa fora de l'11 el jugador blanc, que jo crec que ha rebut més crítiques els darrers dies, com és Coentrao. D'altra banda, també els mitjans comenten que podria entrar a l'11 del Madrid Higuaín, i en canvi un jugador com Ozil estaria físicament fos i podria necessitar descans. Pel que fa a l'escenari del partit, el Camp Nou tindrà un gran mosaic que el conformaran a totes les localitats, 90.000 cartolines, aquesta vegada mosaic pagat pel club, amb el lema Som i serem.
Després tornarem a parlar del clàssic en el bloc d'opinió, però mentrestant repassem altres notícies futbolístiques en format breu, com és els resultats dels tres equips espanyols que juguen a les semifinals de l'Europa League.
Sí, on dos d'ells, clar, quan són semifinals, s'enfrontaven entre ells. És el cas de l'Atlético de Madrid, que va guanyar el València per 4-2. Té, diríem, encarrilada l'eliminatòria als de Simeone, tot i que el València va marcar un gol en temps afegit, que d'alguna manera li dona algunes opcions. Pel que fa a l'Sporting de Lisboa, va guanyar l'Atlètic Club per 2-1. Havien marcat primer els bascos, però els portuguesos van aconseguir capgirar el marcador. Dijous que ve es disputen els partits de tornada. Anem a la Fórmula 1, perquè d'aquí a les 9 del matí es disputa la primera tanda d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bahrein. Una cursa que finalment no es va suspendre, recordem-ho, tot i la tensa situació social que viu l'Emirat. Alonso espera que Ferrari pugui fer ben aviat un pas endavant per millorar el cotxe, i pel que fa a l'actualitat d'aquest Gran Premi de Bahrein, el diari The Guardian ahir feia una notícia d'alerta en què deia que les forces de seguretat no tenen prou capacitat per evitar qualsevol incident durant la cursa.
Tornant al futbol, l'excapità del Madrid i actual jugador del Schalke 04 alemany, Raúl González, va anunciar ahir que deixarà l'equip alemany a finals d'aquesta temporada.
Raúl va reconèixer que havia rebut, atenció, dues ofertes de clubs de la Lliga Espanyola, però que no ho havia valorat, i va admetre que jugarà en un equip de fora d'Europa. Tot apunta que podria ser l'Al-Ahly de Qatar. També hem de dir que el ciclista italià Riccardo Ricco ha dit adéu a la seva carrera després que el Comitè Olímpic Italià el sancionés amb 12 anys de suspensió per haver violat la llei antidopatge en haver-se fet una autotransfusió que li va provocar una insuficiència renal que de poc li costa la vida. El ciclista podria ser castigat per la justícia ordinària amb 3 anys de presó.
Avui a l'Espai d'Opinió, Ramon, és obligat parlar del Clàssic i de com arriben els dos equips a aquest partit. Recordem, el Madrid és líder amb 4 punts més que el Barça, que és segon. Per tant, el Barça podria reduir l'avantatge a un punt si guanya.
Bé, em sembla que arriben tots dos de manera similar, i jo crec que sóc dels que pensa que hi pot haver hagut un contagi del que ha passat a la Champions, almenys en quant als aficionats. Jo crec que és evident, perquè els nostres oients estaran d'acord que normalment quan hi ha aquests clàssics hi ha tota una tempesta mediàtica que els envolta molt forta, i aquesta vegada els dos entorns estan més aviat curant-se les ferides de dues derrotes un punt inesperades a la Champions. Per tant, doncs, això té una influència directa en un clàssic que tothom s'ha trobat a sobre ara, i que no hi ha aquella càrrega tan forta de pressió que hagués pogut haver en cas que algun dels dos hagués fet un resultat positiu i que arribarien a aquest partit més crescut. Per tant, jo sí que crec que, evidentment, el que passi a la Champions contagia l'estat d'ànim de tots plegats, i també el que passi en el Clàssic pot contagiar les tornades de Champions que hi ha després. De tota manera, cal dir que en aquest partit els dos equips tenen necessitats diferents. Recordem que pel Madrid un empat seria un resultat més que correcte, i en canvi el Barça empatar no li serveix massa, ja que sembla poc probable que el Madrid ensopegui dues vegades més en el que queda de Lliga. Per tant, la situació, la classificació, fa que Mourinho pugui sortir a posar l'autobús i aprofitar algun contraatac. Tal com s'ha vist a les eliminatòries, el Madrid amb molt poc pot marcar. I en canvi el Barça, tot i generar moltes ocasions, es pot quedar sense fer-ho. Per tant, és un Barça-Madrid, i per tant tot és possible, i a més, si hem de fer cas a l'estadística, el Barça és el clar favorit, tot i que també cal dir, doncs, això, no?, que venim d'on venim, però que el Madrid també li pot jugar en contra aquesta ansietat i aquesta por que té habitualment contra el Barça, però d'alguna manera l'equip blanc té un inici favorable perquè pot sortir a buscar l'empat.
També hi ha un tema a comentar sobre els dies de descans del Madrid i del Barça, els dies de descans d'abans i de després del partit.
Sí, això ho vas detectar tu fa unes setmanes, quan vam saber el calendari, i a més és un tema que val la pena comentar, que no s'està comentant massa, però que Mourinho, quan li ha passat amb ell, si li hagués passat a l'inversa, segurament
s'hauria queixat.
Una de les poques coses que hauria dit en roda de premsa, ell o Karanka, hauria estat queixar-se d'això. Clar, el Barça ha tingut un dia menys per preparar el partit contra el Madrid, i ara també tindrà un partit menys en relació al Madrid.
Un dia menys perquè juga
per
dimarts.
Per la tornada de Champions. Recordem que el Barça juga dimarts, el Madrid dimecres. Per tant, està en un punt de desavantatge. El Madrid haurà tingut un dia més per preparar els dos enfrontaments de tornada. En qualsevol cas, i amb això sí que m'agradaria insistir, crec que a nivell de premsa tots hem estat més pendents de la Copa d'Europa que no pas de la Lliga, i per això no s'ha parlat d'aquestes polèmiques relacionades entre els dos equips. Això sempre és bo.
A nivell esportiu, futbolístic i tàctic, com preveus que serà el partit al Barça-Madrid de demà a les 8 del vespre?
Tant de bo m'equivoqui, espero equivocar-me, però veient com tots els equips arriben a nivell de cansament, veig un partit similar al de l'altre dia per part del Barça. Un Madrid que pressionarà els primers minuts per intentar aprofitar el mal inici que acostuma a fer el Barça al començament dels partits importants, i a partir d'aquí llargues possessions de l'equip blaugrana, i un Madrid, probablement amb jugadors defensius, no crec que arribin al punt del tribot, perquè Mourinho sap que l'afició porta malament que es facin plantejaments excessivament conservadors contra el Barça. Per tant, en aquest punt pot cedir una mica Mourinho, però cediran quan els homes, no quan al plantejament. També cal dir que el plantejament blanc serà, com dèiem, defensar-se el millor possible, i això sí, aprofitar el bon estat de forma de Cristiano o de Karim Benzema. De tota manera, la màgia d'aquest esport és que no sabem el que passarà, aquí podem especular, però en pocs minuts pot passar de tot i qualsevol cosa.
Recordem que en el partit de la primera volta, això també pot comptar, Madrid 1, Barça 3, això vol dir que el Barça, com a mínim algun laboratge particular, esperem que no el perdi.
No, i a més també cal dir que el Barça s'està últimament sentint més còmode jugant al Bernabéu que no al Camp Nou contra el Madrid.
Bé, per acabar, i en el bloc d'agenda, més el clàssic Barça-Madrid, hi ha el partit de l'Espanyol diumenge contra l'Atlètic de Madrid al Calderón.
Sí, serà a les 6 de la tarda. Repassem després els partits de segona A. Demà a les 6, Sabadell-Girona. A la mateixa hora, Guadalajara-Gimnàstic. Diumenge, al mínim 3 de 8, Barça-B-Múrcia. I pel que fa a l'ACB, tots tres partits el diumenge a les 6. Lucentum-Alacana-Signia-Manresa, Lagunaro-Juventut, Unicaja-Barça-Rigal. Si us agrada la Fórmula 1, a la cursa la podreu seguir en directe en horari més correcte que els últims, a les 2 del migdia, el Gran Premi de Bahrain.
Gràcies, Ramon. Fins després. Bon dia.
Fins ara.
Aquest any, el Sant Jordi et sonarà d'allò més bé amb Ràdio Estel, perquè t'oferim una edició especial del Primer Cafè. Una hora més de programa perquè escoltis en primera persona els escriptors del dia. Aquest Sant Jordi, el Primer Cafè edició especial fins a les 11 del matí. Viu, sent i escolta el millor d'aquest Sant Jordi amb Ràdio Estel. Connecta-hi! Nou llibre de Benet XVI pels menuts de casa. Maria, la mare de Jesús. Editat per Editorial Casals. Perquè aquest Sant Jordi els petits de la família descobreixin la figura de la Mare de Déu. Maria, la mare de Jesús. Descobreix-lo a editorialcasals.com. Aquest Sant Jordi regala Editorial Casals. Regala bona lectura.
Avui estrenes nova cadireta de passeig i et sorprèn la tranquil·litat que té el teu bebè quan li portes, o que ara les veïnes et parin més que mai per pessigar-li les galtetes. Però el que més et sorprèn és que la cadireta de passeig Voltereta tingués un preu de només 69,95 euros, o que la teva nova rentadora Fagore F810 només et costés 429 euros. 8 dies d'hora al Corte Inglés. Et sorprendràs.
El Primer Cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
3 minuts i mig i seran 8:45. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem la circulació per carreteres i autopistes catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. No sembla un matí massa difícil en aquesta xarxa viària, massa complicat. Sí que hi ha alguns trams aturades, estem en plena hora punta, per exemple, a la C-17 és ben cert que baixa més carregada, a la zona de Parets, sobretot Parets-Mollet, venint cap a la ciutat de Barcelona, aquesta C-17. La C-58, l'autopista del Vallès, aturades puntuals a Badia, venint cap a Barcelona, més lenta entre el Nus i Torre Baró, o també a l'extrem sud, autopista del Garraf, amb aturades a la zona de Sant Boi o la B-23 a l'altura de Sant Joan d'Espí. Per tant, com podeu comprovar, són trams de retencions habituals en aquestes vies que envolten Barcelona, però en principi sense més sorpreses. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments no hi ha incidències a destacar el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, circulant, per tant, en normalitat, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, així ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. D'altra banda, i per demà dissabte, ferrocarrils de la Generalitat i el grup editorial Random House Mondadori s'avancen a la Diada de Sant Jordi en la signatura de llibres entre les 6 i les 7 de la tarda a l'Espai Provença. Aquest acte s'engloba dins la campanya Bibliotren. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. Avui parlem d'una jornada que vindrà marcada a primeres hores del matí per l'obertura de clarianes, tot i que quedaran núvols, sobretot al terç nord del país, especialment Pirineu, Prepirineu, però també a punts de les comarques gironines, sobretot litoral i prelitoral. En qualsevol cas, de moment les precipitacions no se n'esperen fins al migdia, quan se'n donaran de nou a punts del Pirineu, Prepirineu, i també podria caure algun ruixat feble i dispers a punts de la resta del quadrant nord-est de Catalunya. La situació, doncs, ve marcada per un cel cada cop més obert, tot i que quedaran núvols, com comentàvem abans, al terç nord del país, i això ha fet ja que les temperatures, en molts casos, baixessin amb temperatures mínimes, doncs, una miqueta més baixes que ahir, entre 3 i 4 graus en el conjunt del país, tret de punts del Segrià, on s'han mantingut molt semblants o han pujat lleugerament un o dos graus. En conjunt tenim temperatures a les 6 del matí de 11 graus a Barcelona, de 4 graus a Girona, 12 graus a Tarragona i 10 graus a Lleida. La situació a les temperatures, doncs, avui vindrà marcada per temperatures màximes que en conjunt seran molt similars a les d'ahir, i parlarem d'una situació en conjunt, doncs, marcada per la tranquil·litat durant la jornada d'avui divendres. En quant al vent, doncs, farà vent de component sud en conjunt durant les hores centrals de la jornada, entre fluix i moderat. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Hola, molt bon dia. El Consell de Ministres aprovarà avui un nou paquet de mesures que afectaran educació i sanitat. Les retallades arribaran als 10.000 milions d'euros. Els jubilats pagaran entre 8 i 18 euros en funció de la seva renda en l'anomenat copagament farmacèutic, i les taxes universitàries, entre d'altres, se'ls preveu que s'apugin un 25% al curs que ve. No hi ha diners per pagar els serveis públics i cal retallar. Així de contundent i clar es va mostrar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, en un viatge a Colòmbia. Des d'allà ha demanat també als ciutadans un petit esforç, ja que les reformes són l'única manera, diu, de consolidar a mitjà i llarg termini uns bons serveis públics. Avui s'entreguen les creus de Sant Jordi al Palau de la Generalitat. L'escultor i pintor Jaume Plensa, el publicista Lluís Bassat, el fotògraf Eugeni Forcano, la productora de cinema Isona Passola i les fundacions Banc dels Aliments i la Fundació Festa Major de Gràcia es troben entre els guardonats. I en esports, el Barça torna als entrenaments aquesta tarda amb el dubte d'Alexis per preparar el clàssic de demà. Barça-Madrid. El Barça prepara un mosaic amb més de 90.000 cartolines amb el lema Som i Serem. Fins aquí les notícies. Tornem amb més informació a les 9.
Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, especial Sant Jordi. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
A A ITG Carpes portem més de 16 anys fabricant l'únic sistema de carpes plegables pels seus esdeveniments. Oferim venda i lloguer de carpes, pavellons, aimes i infinites possibilitats. Li oferim formes i colors diversos en un temps rècord. Esdeveniments esportius, càterings, celebracions, festes, presentacions... Si té un esdeveniment, té els serveis d'ITG Carpes. 93 580 80 31 i també a itgcarpes.com. Aquest any, per Sant Jordi, lectura completa de la novel·la Incerta Glòria de Joan Sales. Més de 25 hores ininterrompudes amb la participació d'importants personalitats de la cultura i la política, així com dels ciutadans que ho desitgin. Vols ser tu un d'ells? Apunta't al web d'INECA, www.ineca.cat, INEHCA.cat, enviant un missatge a maratojoansales@ineca.cat o bé al 934-869-754.
Què és triar Hipermillor?
És saber que a la peixateria Hipercor trobaràs el peix i marís més fresc en dues modalitats de venda. El pes al nostre mostrador de peixateria...
O ja preparats en pràctiques safates d'autoservei.
Perquè triïs la manera que és més còmoda per tu i sempre al millor preu.
Com, per exemple, el peix espasa a 9,90 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Passen 5 minuts de 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb el periodista del diari La Vanguardia, Lluís Foix. Bon dia, senyor Foix.
Bon dia, bon dia.
També tenim amb nosaltres Ignasi Ferreres, president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Ferreres, bon dia.
Bon dia, tinguin.
D'altra banda, també ens acompanya, com és habitual els divendres, el periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
I des de Tarragona, des de l'estudi de l'Arquebisbat de Tarragona, comptem amb la presència, en aquesta ocasió, del director del Museu Bíblic Tarraconense, Andreu Muñoz. Senyor Muñoz, bon dia.
Molt bon dia.
Avui, després del Consell de Ministres, coneixeran tots els detalls de les mesures d'estalvi que el govern espanyol vol aplicar, uns 10.000 milions d'euros en total, en sanitat i educació, el que tothom diu que són els dos pilars de l'estat del benestar. Quina opinió els mereix aquest fet que ens torna a fer pensar una mica en allò de si són necessàries o no aquestes mesures, o si la cara més dura de la crisi donarà pas després a l'esperança i a la llum. Com ho veuen vostès?
Bueno, jo, per el que he donat que m'afecta d'alguna manera el tema, perquè doncs, soc professor universitari, jo diria que, home, d'una banda, a veure, la universitat requereix una reorganització general. No és ja solament un tema de taxes, és un tema de que hi ha facultats que s'obren i s'ha de tancar, perquè no hi ha alumnes. Uh-huh. I no obstant, els sous dels professors aquí estan, no? Uh-huh. D'altra banda, home, perquè la universitat té que ser quasi gratuïta. És a dir, quin principi constitucional o d'allà on se vulgui hi ha perquè els senyors que estudien a la universitat tinguin que pagar només el 15%, o sigui, subvencionats amb un 85%. Escolta, jo prefereixo que se subvencioni molt més i que es millori molt més la formació professional, que és molt, molt més útil per a la societat. I qui vulgui fer una carrera, doncs que es basi i que es financiï l'excel·lència, que és el que té que ser la universitat.
Clar, dir,
no és un dret anar a la universitat, cuidado.
Hi ha un dret a l'educació gratuïta, això sí, de l'educació pública.
Cuidado, amb els nivells obligatoris, diu la Constitució.
Nivells obligatoris.
Però aquí no estem a nivells obligatoris. I a més, aquestes persones, resulta que després alguns repeteixen curs i tornen a repetir, i tornen a fer, i tornen a tal. I nosaltres, la societat, anem financiant aquestes situacions que són, jo crec, fora de lloc. Vull dir, no és obligatori, no solament no és un ensenyament obligatori, sinó que, a més, crec que és un frau a la societat que molts estudiants després no compleixen les seves obligacions, que és el deure d'estudiar.
Bé, doncs això sobre les taxes sí. Universitàries que pujaran considerablement.
Sobre el tema de les retallades, jo parteixo de la base que s'han de fer retallades. Ara bé, sobre què s'apliquen les retallades? Per exemple, per mi és immoral que amb aquestes condicions la retallada s'apliqui fonamentalment sobre sanitat i ensenyament quan, per exemple, s'ha aprovat l'AVE a Galícia. I, per tant, diguem-ne, ningú pot defensar raonablement que l'AVE a Galícia és prioritari respecte a aquesta situació de conjuntura tan, tan difícil. Dit això, i passant al tema que parlava, que parlàvem de les
taxes universitàries.
No, però una altra reflexió sobre el tema de retallades, que crec que també em preocupa
Ui,
si molt.
El tema de retallades en general.
Sí, una cosa, és una paraula...
Una cosa és les retallades, i una altra cosa és també el com s'apliquen i a qui o a on s'apliquen. Per exemple, Catalunya fa més d'un any i mig, des que va entrar el nou govern, que s'està aplicant retallades molt importants. Aquesta nova retallada serà retallada sobre retallada? No es tindrà en compte els mèrits, dit així, dels esforços que ja han fet determinades comunitats, per exemple, Catalunya, que ha portat, diguem-ne, malestar social, lògicament, sempre que s'apliquin coses d'aquestes. Clar, si ara deixen, partir com si partíssim ara de zero, i l'actuació positiva portada fins ara no estem en compte, i en canvi moltes comunitats autònomes no han fet cap, diguem-ne, exercici d'austeritat, perquè tenien les eleccions autonòmiques, etc., a la perspectiva.
Per exemple,
Andalusia, per exemple, allà, no van, allà van fer un pressupost expansiu de creixement. Torno al tema, llavors, al tema de les universitats, i amb això acabo. Jo sóc partidari de que els taxes universitàries s'elevin, que siguin més a prop, no vol dir que sigui el 100%, del seu cost real. Però com que també amb una societat equilibrada hem de procurar que no es perguin intel·ligències Exacte. Per manca de recursos econòmics, això tindria d'anar acompanyat per un increment molt fort de les beques concedides a persones que sí que aprofiten i estudien. Per tant, diguem-ne, el cost, diguem-ne, no sigui, diguem-ne, quasi gratuït, perquè és un esforç que s'ha de pagar amb la butxaca de tots els ciutadans, i en canvi no quedin exclosos gent que les seves famílies no tenen capacitat econòmica i, per tant, siguin ajudades mitjançant una política generosa de beques, però rigorosa en quant a la seva concessió.
Uh-huh. Senyor Foix i senyor Muñoz.
Sí, no, jo el que diria en primer lloc és posaria el mapa. El mapa és que el món en el que hem viscut fins ara, en el qual doncs, hi havia una tendència generalitzada a que la societat fos més equilibrada, aquest món se'ns en va. Una altra consideració. Catalunya, pel sol fet de ser català i viure a Catalunya, és més car. Des del punt de vista fiscal, des del punt de vista de medicines, des del punt de vista també de la universitat, suposo, perquè això pujarà, al qual, llavors, jo crec que per part del govern o per part de qui sigui, hi falta una explicació pedagògica de per què passa això. I l'explicació pedagògica, penso jo, no és només que Madrid no ens dona els diners. Potser que també aquí gastem diners en partides que no són estrictament necessaris o imprescindibles. Vull dir que això, abans d'entrar, diguem-ne, a veure, o sigui, em sembla molt bé que es digui que a Pontevedra no hi pot anar l'AVE si es retalla la sanitat o l'educació en un altre lloc. I això ho signo allà on calgui. Crec que el govern recolla amb això, s'equivoca de dalt a baix, i a més és injust, i que el corredor mediterrani és injust. Però jo crec que aquí hi ha qüestions que les donem com per... això d'escolti, no, és que... Miri, quan jo vaig estudiar a la Facultat de Dret de Barcelona, érem 90.000 universitaris a Espanya, i ara crec que són 2,5 milions, no? Bé, això és bo o és dolent? Jo crec que és molt bo. O sigui, i quan el Salvador deia, amb molta raó, que hi ha molta gent que repeteix i que tot això... Jo recordo, quan estudiava a la universitat, que hi havia gent que tampoc es pagava gaire a la universitat a la nostra època, eh? No es pagava gaire, per no dir menys cara, més o menys. Vull dir, la privada sí, però no la pública. Que hi havia...
La privada no n'hi havia.
No, hi havia molts cantamanyanes a la universitat. Hi havia molta gent que repetia. Hi havia molta gent que es passava tot el dia repetint cursos i tocant la tuna, eh? Vull dir, o sigui, les societats no canvien així...
Però l'Estat tenia un dèficit zero, cuidado.
No, però
tampoc... Llavors també sí, es poden fer certes coses quan no hi ha problemes de tesoreria, no?
És cert, però jo el que voldria anar és que quan s'analitzen aquestes coses, primer s'ha d'anar per parts, a veure... per exemple, en sanitat, quan el govern de Catalunya ens diu escolti, no, nosaltres farem el que diu el govern central respecte a la retallada de sanitat, però a més farem pagar un euro més per medicina, si ho hi entres bé. Home, i llavors...
Recepta.
Per recepta, perdó. Llavors jo pregunto, i per què? I per què? Quin és l'error? És que
el dèficit és superior als altres.
I llavors per què és el dèficit superior als altres? Només pels 2.500 o 5.000 milions que l'Estat doncs paga, segurament, però això no està prou explicat. No està prou explicat, perquè, per exemple, el govern de Catalunya, i això ha sortit als diaris aquests dies, necessita avenços per part del govern central, del senyor Montoro, per pagar les nòmines de molt part, de part important del funcionariat, no? Bé, o sigui, que estem en una situació en què tots ens reunem, començant per mi, i diguem això allà i tal, i a vegades no veiem el quadre en la seva totalitat, no?
Mm-hmm. Senyor Andreu Muñoz?
Que no puc estar més d'acord amb tots els contertulis, no?
Molta unanimitat a fons.
Molta unanimitat. I per aportar, doncs, un punt anecdòtic, no? Jo l'altre dia a la televisió se van produir dos seqüències televisives molt interessants, no? Mentre el rei justificava aquesta activitat de cacera, doncs, a Botswana, no? Automàticament a una
Justificava, no, eh?
Justificava, demanava perdó. Exacte, demanava perdó.
S'excusava,
matitzem. Sí. No? Automàticament, una pobra jubilada se li preguntava sobre el copagament de les receptes farmacèutiques, no? I aquella pobra senyora deia, bueno, si esto tiene que servir para arreglar la situación, on vai? Tot d'una, ve doncs, a la consciència que en aquest país, sovint, la gent més pobra té una dignitat més gran i un sentit de la responsabilitat pel damunt de molts dels governants o de les persones que tenen un cert poder. És veritat que avui ens hem quedat sense liquiditat. L'Estat està sense liquiditat. I és difícil, d'aquesta forma, sostenir els serveis públics. I que és veritat que s'han de trobar mesures, i segurament que les mesures que s'estan fent de copagament doncs són mesures que són necessàries. El que passa que sempre, no, hi ha l'eterna reflexió per què sempre escanyant a les classes mitges baixes o a les classes baixes. No? Aquest és un problema que gravita sobre nosaltres. És una realitat. No? Perquè al final, clar, un augment significatiu en les taxes universitàries pot representa un autèntic problema, no?, per a aquestes persones que hagin d'accedir a la universitat i que provinguin d'estrats socials baixos. No? Bueno, està clar, s'ha de crear una autèntica reorganització de la universitat, no? Una reorganització de les facultats. Hem d'estar donant determinades matèries en 4 o 5 universitats a tota Catalunya? No seria factible concentrar-les en una reorganització que professors d'humanitats, per exemple, poguessin augmentar també les seves hores? De vegades s'ha parlat aquí de que l'alumnat moltes vegades repeteix, però també és veritat que moltes vegades el professor tampoc està a l'altura de les circumstàncies i el temps real que dedica a la investigació i a la docència moltes vegades també és qüestionable, no?
Sí, i els catedràtics que no donen classe també.
Sí, sí, exacte. No? La universitat és una conquesta social. Tampoc l'hem de mirar com un lloc únicament doncs, de proposta perquè surtin al mercat laboral. També és una conquesta social de formació, no? Uh-huh. D'intentar, doncs, bueno, arribar a que la població tingui cada cop un nivell cultural més alt. Uh-huh. Per tant, doncs, bueno, hem d'assumir totes aquestes coses, no?, que d'alguna forma s'estan imposant, però també vetllar molt, no?, vetllar molt perquè podem tenir situacions d'injustícia social que gravitin sobre el país.
Sí, senyor Aragonès.
Sí, no, jo només volia afegir una cosa amb el tema de la universitat. És que, clar, aquesta subvenció del 85% de la matrícula que s'està donant ara afecta rics i pobres. És a dir, el senyor que és multimilionari rep aquesta subvenció de l'Estat del 85% del cost del seu fill i això no hi ha dret. És a dir, que siguin les rendes... Jo me'n recordo, quan jo estudiava a la universitat, ja que he vist que el senyor Foix doncs, aquí ha tret doncs, la memòria històrica, no? Quan jo estudiava a la universitat, es demanava un paper que deia quin líquid imponible i contribució es pagava cada alumne. En funció d'això es donava o no es donava la beca. Jo vaig demanar sempre beques i coses d'aquestes. I llavors, doncs, clar, aquí no s'ha fet mai això. Llavors, no s'està fent, perdó. Llavors, és igual, és a dir, tu pots guanyar, pots ser el fill del president de no sé qui, i pots anar a la universitat i tens aquestes subvencions públiques. No hi ha dret amb això, és a dir, no hi ha una igualtat d'oportunitats. No és això una igualtat d'oportunitats.
Bé, encara sobre aquest tema, ràpidament, senyor Ferreres.
Torno sobre un altre tema, la sanitat, però vull dir...
Sí,
sembla...
sí, sí, també important. També
no, ho dic perquè són despeses importantíssimes, sí, sí, i, per tant, i a més, arriben a la sensibilitat de la gent. Ja,
amb l'euro per recepta que es manté, per cert.
Per exemple, durant anys ha estat regent a la nostra societat un criteri, diguem-ne, entendre l'estat del benestar com, senzillament, procedir a una universalització de les prestacions. O sigui, donar prestacions gratuïtes, i a més gratuïtes, a tots els ciutadans, independentment dels seus ingressos i de les seves rendes. Jo crec que això s'ha d'acabar, perquè, senzillament, diguem-ne, la bota de Sant Ferriol no dona per més d'això. Llavors s'ha d'anar cada vegada més a donar prestacions i a demanar contraprestacions econòmiques en funció de la renda de cada ciutadà. Per exemple, permet-me que digui el meu exemple personal. Jo estic jubilat, però tinc la renda, la pensió màxima, perquè vaig cotitzar, diguem-ne, per la meva categoria, etcètera, etcètera. No sé si immoral, o almenys no és just, moral potser no sé si la paraula, és injust, que jo, com a jubilat, no he de pagar res dels medicaments, i, en canvi, un mileurista amb actiu que té fills a càrrec, i ho dic així, que té família a càrrec, hagi de pagar el 40% dels medicaments. Això crec que cal ajustar-ho.
Però això ara
cal...
sembla que s'equilibrarà, amb la notícia que comentàvem ahir.
S'equilibrarà, jo crec que, diguem-ne, si es fa bé. Per això dic que aquesta participació al pagament, ara parlo de l'augment o de la contribució als medicaments, s'ha de fer tenint en compte, això sí, la capacitat adquisitiva o del poder adquisitiu, els ingressos de les persones. De tal forma que, sobretot, les classes, diguem-ne, més pobres d'això, quedin excloses. O sigui, per tant, paguin aquells que han de pagar, que tenen capacitat de pagar, i aquells que podien quedar desprotegits queden exents. Per tant, s'ha de posar molta cura en aquest aspecte.
No, i després hi ha una altra cosa, que és clar, aquí, des de fa ja parell d'anys, el llenguatge és només retallar, pujar impostos, o sigui, gravar a la societat, tant si és la classe mitja, com si és la classe alta, com si és la classe... que està ja gairebé exclosa de la societat. Jo crec que aquesta és una política molt equivocada. Ho acaba de dir el director sortint del Banc Mundial, dient que si aquí no s'imposa o no l'estímul, doncs amb l'austeritat que ara estem vivint anem cap a la misèria col·lectiva. Això és que és una tesi que el meu pare me la va ensenyar sense dir-m'ho. És a dir, no gastis més del que tens. I aleshores aquí, ara, resulta que... I després treballa. No gasti més el temps, però treballa. O sigui, aquí estem descapitalitzant-nos, no estem retallant a tot arreu, no hi ha un índex en el qual diguis... No, en aquest sector, doncs, està creixent. L'exportació, sí, evidentment, s'està creixent, i en altres també. Aleshores, la cultura que en aquests moments hi ha establerta és que aquí el que s'ha de fer és prescindir, retallar, és el consum no accelerar-lo. Bé, això és una opció, però que sapiguem que això ens portarà a una situació cada vegada més precària per tots i més tensa socialment i políticament més perillosa, com veurem a França aquest cap de setmana.
Sí, ara parlarem precisament de les eleccions a França presidencials, que comencen aquest diumenge amb la primera volta, en aquesta tertúlia que compartim amb el periodista Lluís Foix, amb el professor universitari Salvador Aragonès, amb el president del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Ignasi Ferreres, i amb el director del Museu Bíblic Tarraconense, Andreu Muñoz. En aquesta primera volta, els sondejos donen avantatge al socialista François Hollande, tot i que algunes enquestes havien donat empat o fins i tot lleuger avantatge de Sarkozy, però aquí l'important serà la segona, on sembla que ho tindria més coll avall el socialista François Hollande. Quines són les claus d'anàlisi que podem dir, ja que ha començat el senyor Foix
a veure,
el tema?
Jo molt breument, aquí el tema està en si Sarkozy és reelegit o no. I jo ahir, perquè m'interessava, vaig a veure la pel·lícula de Nicolas Sarkozy, que és una pel·lícula realment que, si jo fos francès, aquest senyor no el votaria. Però no perquè sigui dreta, sinó perquè és un saltimbanquis. Amb tots els aspectes.
És un Berlusconi a la francesa.
Ara,
no.
És una pel·lícula
no.
que ha rebut crítiques perquè potser és poc rigorosa en els aspectes sobre la vida de Sarkozy. És a dir...
A veure, les pel·lícules i la literatura no són...
No són perfectes, ja ho sabem.
Perfectes,
no, és ficció.
És ficció.
Exacte.
I surt un personatge allà molt grotesc, francament. I aleshores què passa? França, que durant des del 58... que jo sàpiga, només ha tingut 14 anys
de president socialista.
De president socialista, amb els dos mandats del Mitterrand, a veure si ara el tindrà o no el tindrà. Però això jo crec que els francesos ja decidiran el que vulguin, no? Però aquí hi ha un tema, que és que les eleccions d'aquest diumenge, i sobretot el dia 6, que és la segona volta, a veure com alteren l'equilibri de poder a Europa, si és que l'alteren, no? És a dir, si surt Hollande, jo crec que és un nou problema a Europa, no perquè sigui socialista, sinó perquè hauran d'establir unes altres regles amb Alemanya.
L'eix franco-alemany es replanteja, diguéssim.
Reformularà d'alguna manera, sí. No? I aleshores hi ha una cosa que, clar, i cada dia no ens en donem compte, no? Avui mateix hi ha una notícia que per mi és molt negativa. O sigui, que França i Alemanya, els ministres d'Interior, han escrit una carta a la Comissió dient que es replantegi el Tractat de Schengen i que es tornin les fronteres. A on vaig a parar? Vaig a parar que cada dia aquesta Europa, que cada un de nosaltres la veiem com més egoista, com més personal, com a veure què hi ha de lo mío, aquesta Europa arribarà que es trencaran tots aquells criteris per als quals aquesta Europa ha tingut tant èxit fins ara. I ara ens haurem d'acostumar a altres coses.
Sobre sí. França i Europa.
Jo, com que els nostres oients han de suposar que no voten a les eleccions franceses...
Evidentment.
M'atreviré a fer un pronòstic personal, un pronòstic i fins i tot jo diria un desig. Jo crec que seria bo que guanyés Hollande. Crec que seria bo perquè es procedís un possible reequilibri d'aquesta direcció franco-alemana, o alemanya, aquest Mercosí que en diuen, que ens ha portat, diguem-ne, vist des d'aquí almenys, amb una política d'austeritat, retallades i res més. Quan, sense ser contrari amb això, perquè és imposat per la necessitat dels dèficits que tenim i dels pagaments que s'han de fer a nivell de tota Europa i dels endeutaments que hi ha, en paral·lel no s'està treballant també per mesures de reactivació. I llavors, una mica lligant amb el que deia el company Foix abans, doncs està clar, la retallada sistemàtica sense, diguem-ne, alternativa incentivadora de l'ocupació porta a la caiguda constant i, per tant, diguem-ne, sembla porta amb un pou sense fons. Jo crec que això caldria replantejar-ho i segurament l'Holanda, que és un socialista molt moderat, per entendre'ns, no seria segurament una mala opció. Bé, global.
Hi ha una diferència entre el que diu Lluís Foix, que seria negatiu, vostè ho veu millor, no?, que guanyi Holanda.
No, jo no dic que, sigui...
No perquè sigui socialista, ja ens en hem entès.
No, sí. jo que dic és que planteja una nova situació a Europa, si guanyi Holanda.
Un problema més. Però per
és
Europa.
És que jo dic que això és bo, que es plantegi aquesta nova situació.
Clar. Ja els hem entès. Senyor Andreu Muñoz?
Tot és interessant, no? El que és desitjable és que també les variables electorals que es produeixin, siguin com siguin, neutralitzin les posicions més ultradretanes, no?, que no compliquin més encara el necessari el que seria el panorama internacional. Això també seria de desitjar, no?
Uh-huh. Bé, senyor Aragonès.
Bé, jo estic d'acord amb el que diu el conseller
Ferreres,
no? Que, home, jo penso que convé una alternància a França, eh? El qual significa, doncs, també que convé una sacudida, eh? Lluís Foix ho feia esment, això. Convé una sacudida, també, tot el tema d'Europa. Jo no sé cap a on anirà allò d'Europa, però, de fet, ara no crec que vagi bé. Llavors, doncs, Hollande... Bueno, fixeu-vos que, per exemple, la gent diu aquí és que la dreta i l'esquerra... La dreta i l'esquerra a França no tenen res a veure amb la dreta i l'esquerra aquí. Aquí la dreta és la dreta catòlica i no sé què més. Bueno, ja ens entenem, entre cometes, perquè doncs, tampoc després veiem que tampoc se fan les coses massa catòlicament, no? Sí. I l'esquerra és una esquerra, doncs, laïcista i no sé què. I a França no existeix, això.
Hi ha altres punts de diferència aquí també entre la dreta i l'esquerra.
Exacte. Vull dir, no és, no, o sigui, aquí ens fixem una mica com una dreta i una esquerra a l'estil espanyol. Això no és el mateix.
També hi ha més fluctuació de vot a França i més cultura de participació. I després, això fa que hi hagi més alternança.
I després una cosa que és important, o sigui, els polítics francesos, els números uns, diríem, són gent intel·lectualment potent. Aquí són il·literats, no? No, és veritat, a França sempre hi ha hagut una excel·lència, diríem, intel·lectual.
Sarkozy no crec que tingui cada fama, no, ja m'he molt culte, precisament.
Per això demano el canvi.
Ara ve Sarkozy. Sarkozy també ha estat molt carismàtic, sobretot en la primera part del mandat de 5 anys.
No.
Va prometre molt, no, va ser decepcionat perquè no ha complert.
A veure, ella,
part del seu programa.
Ell és un polític que ha guanyat unes eleccions... diguem-ne, les ha guanyat amb un discurs i ha fet coses i s'ha mogut, etcètera, etcètera. Però això que diu el Salvador, que els polítics, vull dir, que no són intel·lectuals aquí els polítics, jo sóc més de la idea anglosaxona, de que els intel·lectuals que es quedin a casa, que escriguin i que callin, però que no facin política. Perquè França, el senyor Villepin, que la pel·lícula sí. surt, i tots l'han fet allí, la gran, que fa articles que és un especialista en el poeta Rimbaud, i que fa articles sobre no sé què, però clar, és un senyor... que França el gran problema que té és, han estat els intel·lectuals. A Anglaterra, per exemple, aquesta paraula no existeix. Ni existeix el concepte. Allà hi ha un escriptor, hi ha un periodista, hi ha un pensador, però això dels intel·lectuals que aquí m'ha importat, i els intel·lectuals... A mi em sembla que l'intel·lectual...
La gent culta. Gent culta.
Sí, però la gent culta no va per la vida dient que és culta. Ja es veu.
No.
Ja es veu.
Vale.
Ja es veu. Hi ha coses que no s'han d'exhibir, i sobretot no s'han d'exhibir en el sentit de dir, escolti, jo canviaré això o canviaré allò perquè sóc intel·lectual. Escolti, vostè com a intel·lectual...
El Zapatero no deia que era intel·lectual.
No.
I tampoc no, és que no durava més.
I el Rajoy tampoc ho diu.
Bé, encara sobre França, es diu que un de cada quatre francesos estan indecisos. Això podria afavorir Sarkozy si hi ha una decisió d'última hora a favor d'ell?
No, jo crec que la primera volta del diumenge està molt...
Molt igualada. Pot guanyar Sarkozy o pot guanyar...
Què passarà amb els vots de Le Pen i què passarà amb els vots de Mélenchon?
Que és el que decideix sempre, no?
Són els que decideixen al final.
Exacte. Doncs bé, ho deixem aquí amb l'espera que passi el que passi, com deien vostès abans, sigui el millor per Europa, millor per tots. Ho deixem aquí, com dèiem, gràcies per la seva participació en la tertúlia des de Tarragona, Andreu Muñoz, i des d'aquí, des de Barcelona, Ignasi Ferreres, Lluís Foix i Salvador Aragonès. Fins la propera i bona diada de Sant Jordi, dilluns.
Gràcies.
A tothom.
Quan arribem a les 9, us recordem que Ràdio Estel regala aquesta setmana una estada per a dues persones al balneari de Blancafort en un cap de setmana que inclou allotjament, esmorzar, circuit termal i altres prestacions.